el perquè de tot plegat.
9 minuts i arribem a les 9 en punt del matí. Com el fet és tan gros, jo crec que avui aquest programa es converteix en una mena de programa especial dedicat al tema, i per tant a aquesta hora vull saludar el president de la Generalitat, Carles Puigdemont. President, bon dia, moltes gràcies.
Hola, molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Público acaba de publicar una nova agressió. Segons el ministre, Rajoy estava al cas d'aquesta suposada conspiració contra tot el que passava bàsicament als partits independentistes i parla directament de que el presidente lo sabe. Si això es confirma, què li sembla que hauria de passar?
No. Home, nosaltres ja teníem la sospita, i jo crec que ara ja hi ha més que sospites, que aquí hi ha hagut un plantejament de guerra bruta, de claveguera de l'Estat, de construcció del que jo en dic una vegada el gal mediàtic, i ara comencem a saber quin senyor o senyors X hi havia al darrere. I, per tant, urgeixen explicacions i, evidentment, urgiran assumpció de responsabilitats.
Creu d'entrar que el president del govern d'Espanya hauria de dimitir després de saber si el president lo sabe?
A veure, jo sempre sóc partidari que es donin les explicacions en la seu de la democràcia, que és el Parlament. El que passa que si aquest senyor ni tan sols s'ha sotmès a una mínima sessió de control en aquest període en què ha canviat la majoria que el va escollir a president, dubto molt que tingui la decència democràtica de demanar ell la compareixença al Parlament per explicar-se, però això és el que caldria.
Com es va quedar quan va sentir la conversa del ministre de l'Interior amb funcions i el director de l'oficina antifrau?
És una barreja de sentiments, molta pena, molta tristesa i molta ràbia. És a dir, pena i tristesa perquè és la comprovació d'una sospita, que era més que sospita, de mans de qui estem i de com ha arribat a la corrupció moral de qui exerceix un poder que pensa que és immens, que no té cap tipus de control, i això, evidentment, genera una sensació de profunda preocupació i la de ràbia, perquè crec que tenim dret a preguntar-nos, la gent de Convergència, si quan s'entra a la seu del partit just a les portes d'una campanya electoral, quan es gesticula davant d'uns ajuntaments que són curiosament de Convergència per extreure caixes buides d'informació que normalment es pot demanar i que els secretaris i interventors no tenen cap problema a lliurar mai, ens tenim dret a fer-vos moltes preguntes i, òbviament, a associar tot aquest comportament a un disseny d'una guerra bruta. Jo no sé si recorden la resposta que vaig fer al senyor Albiol fa dues sessions de control, quan va gosar, tota la cara dura, insinuar que aquest govern, el govern que jo presideixo, havia demanat als Mossos d'Esquadra que no practiqués detencions en els casos de Gràcia per no incomodar la CUP. Jo li vaig respondre que si algun problema havia de tenir la policia, la policia que ho veia consignes polítiques del Ministeri del senyor Fernández Díaz. Doncs, tristament, tenim proves ja bastant contundents que les coses van per aquí.
Això surt 3 dies abans d'unes eleccions, o 4 dies abans d'unes eleccions al Congrés dels Diputats a Madrid, amb un dels protagonistes que és cap de llista d'un dels partits que es presenta amb opcions de revalidar el resultat electoral de les últimes eleccions de fa uns mesos. Clar, en circumstàncies com aquestes, aquest cap de llista, que a la vegada és el ministre de l'Interior en funcions, què ha de fer?
Em sembla que està clar, li ha demanat molta gent ja, no només el Quico Homs, li ha demanat també Esquerra Republicana, crec que li demanarà més gent, no només hauria de dimitir com a ministre i compareixer a les explicacions als seus parlamentàries que calguin, també al Parlament de Catalunya, per descomptat, sinó que hauria de renunciar a la seva candidatura. És que no pot presentar-se, aspirar a representar els ciutadans de Catalunya algú que està, com a mínim, en un dels vèrtexs del que és clarament una trama que m'estalvio de qualificar-la, ja ho farà la justícia si creu que ho ha de fer, però que busca, utilitzant fons públics i utilitzant institucions públiques, finalitats partidistes absolutament abjectes.
Ha parlat amb Daniel D'Alfonso les últimes hores?
No. Si considerem algun acte, però...
Si no plega, el cessaran?
La responsabilitat és del Parlament, i amb això hem de ser molt curosos. Jo crec que el Parlament de Catalunya, si no li demana la compareixença, segur que el mateix D'Alfonso tindrà interès a compareixer. Això s'ha de dirimir en el Parlament, és el que jo vaig proposar quan vaig constatar que tenia la menys majoria de la que em va escollir. Per tant, és el Parlament el que ha de dirimir, el que ha de poder escoltar les explicacions que se li han de demanar.
Però si és per vostè com a president de la Generalitat...
A veure, jo he de ser curós, perquè és una institució que depèn del Parlament i que hem volgut que depengui del Parlament, com els mitjans públics i com altres ens, i per tant la, diguem-ne, desgovernamentalització de certs òrgans crec que és prudent en els casos bons i els casos dolents. òbviament estarem molt amatents a les explicacions i òbviament actuarem en conseqüència a partir d'aleshores, però crec que el primer que toca és aquella càmera que el va nomenar després d'un hearing en el que no recordo si la correlació de vots va ser unànime o no, però evidentment amb la majoria qualificada que preveu el reglament, és la càmera que li ha de demanar les explicacions i la que ha de després elevar en el plenari, si no ho tinc mal entès, a la petició de cessament, si s'escau.
Afecten, o com pot afectar a les eleccions de diumenge aquest escàndol?
És evident que la filtració a pocs dies de les eleccions obeeix a un interès de càlcul partidista. Això no se li escapa a ningú. I tristament també passen aquestes coses i hem de pensar que a vegades al darrere de la revelació de segons quins casos no hi ha només l'interès sa que es conegui una pràctica corrupta o una pràctica indecent, sinó que evidentment ja ho busca un benefici electoral. Però és igual, això és secundari, perquè el cas és aquí. I que això pugui beneficiar o perjudicar, sembla més aviat que busqui perjudicar. Però per mi, insisteixo, això és secundari, no ens confonguem. Estem davant d'un gal informatiu. Estem davant d'un agent que utilitza la més alta esfera del poder de l'estat espanyol per construir una conspiració. Això és gravíssim, passi o no passi en campanya electoral.
És que aquí hi ha una segona lectura, jo sé que segurament és tangencial, però, per exemple, ahir escoltant l'entrevista que jo la recomano, que l'escolti tothom, que li va fer el Joan Maria Pou amb el Daniel D'Alfonso, deia, és que jo he tingut el telèfon monitoritzat 3 vegades, he hagut de monitoritzar el telèfon 3 vegades perquè l'he tingut 3 vegades punxat, i penses, en quina indefensió estem tots plegats a partir del moment que el president de la Comissió Antifrau té el telèfon punxat. Dic que és al·lucinant.
Però sí, aquesta és una sospita que tenim tots i que tots prenem les mesures adequades perquè sabem tanmateix de l'enorme facilitat que representa avui poder entrar en algun dispositiu mòbil sense necessitat que intervinguin experts molt sofisticats i tecnologia molt, molt inaccessible, al revés. I, per tant, cal prendre mesures i és un consell de seguretat bàsica que és bona per la política, és bona per l'empresa, és bona per les famílies, perquè tristament és així. A més globalització, a més universalització i a més gratuïtat d'alguns serveis, més vulnerabilitat. Però aquesta és una recomanació que l'hem d'aplicar a la nostra vida quotidiana. I ara és molt gros, per això em generava aquest sentiment de ràbia també, que fins i tot hi hagi aquestes conductes que no m'estranya que siguin immorals, perquè si algú ja en la naturalesa dels seus actes, com és el cas del ministre, el que planteja és el que es desprèn de les converses, és normal que es generi una bombolla en què tot és possible ja al final, no?
El 2012, just abans de les eleccions, va haver-hi la filtració d'un possible compte a Liechtenstein del president Artur Mas. Vist el que he vist, escoltat el que s'ha pogut escoltar en aquestes últimes hores, considera que aquelles eleccions van ser manipulades?
És evident que va haver-hi un intent descarat d'intervenir i d'interferir en els resultats electorals, i probablement alguna cosa van aconseguir, segur. I no només en aquelles eleccions, jo vull recordar el cas del Xavier Trias, també. I altres casos, és clar que sí. I això, crec que no podem ser tan ingenus de pensar que és una mera casualitat. S'ha anat a per Convergència, sí, ha anat. I s'hi ha anat a partir d'un cert moment, que és en el moment en què Convergència adopta en el Congrés de Reus la decisió de defensar un estat independent per Catalunya. I, casualment o no, passen un seguit de coses que ara sabem que poden haver tingut un origen en el disseny d'unes operacions en forma de conxorxa, en les vèrtexs de les quals, com a mínim, hi hauria el ministre i probablement amb el coneixement del president Rajoy. Això és el que exigim que s'aclareixi.
Perquè, és clar, aquí hi ha una evidència, president, que és que el seu antecessor, quan era al càrrec, va ser acusat d'això, de tenir comptes a l'estranger, era una acusació de l'UDEF. La Generalitat, pregunto, com a institució no pot demanar, permeti'm aquesta expressió, danys i prejudicis?
No ho sé, no he tingut temps de parlar-ne amb els serveis jurídics i segurament s'obriran molts, molts fronts en els que podrem veure si tenim recorregut...
És a dir, parlar amb els serveis jurídics, no s'interpreto?
Sempre, sobretot perquè afecta institucions i nosaltres som la institució que representa el conjunt del país i, per tant, ens interessa el bon funcionament i les bones pràctiques. Però és evident que quan hem denunciat que es construïa informació... Ho fèiem amb algun coneixement de cosa, perquè nosaltres sabíem la realitat i sabem que s'han endut caixes buides buides d'ajuntaments que han estat presumptament incriminats per demanar uns expedients que podien haver-se sol·licitat pel mecanisme legal ordinari, corresponent sense cap tipus d'aparell mediàtic i d'això. També ens hem d'interrogar als mitjans de comunicació, perquè es parla d'un mitjà, d'un grup de comunicació en aquestes converses, i un grup de comunicació que també haurà de donar explicacions. I estaria bé que se'ls cités a comparèixer, perquè forma o no forma part també d'aquesta trama. Perquè això no passa només amb la voluntat del ministre. Aquí hi ha hagut informacions falses que s'han publicat a mitjans de comunicació. Falses. I algunes molt greus. I no ha passat res, malgrat que s'ha intentat perseguir judicialment. Jo vull recordar que quan el senyor Mas o el senyor Trias van presentar querelles contra determinats mitjans de comunicació que van publicar informacions falses construïdes per l'UDEF, no ha passat res. No ha passat res.
Acabaré de seguida, president, però deixem canviar de tema. Sembla que, vaja, de fet ja ho anunciaven, que Podem ha decidit aparcar el referèndum fins després de formar govern a Espanya. No sé si queda sorprès de la decisió del partit de Pablo Iglesias.
La veritat és que no quedo sorprès, perquè estic convençut que hi ha una voluntat sincera per part d'algú de plantejar el referèndum, si no, no el plantejarien, però crec que hi ha molta més ambició en governar Espanya i no en resoldre la situació de Catalunya. I, per tant, han primat, com no era, diguem-ne, com no era difícil de preveure, els interessos del partit i els interessos estratègics que tenen per damunt dels interessos generals. No em sorprèn, em dol, però estic convençut que millor que ho facin ara que no pas després. És a dir, que ara que tenim temps, la gent aquella que havia pensat amb tota la seva bondat que votant aquesta opció afavoriria el referèndum, ara ja sap que no. I en aquest sentit els agraeixo que justament ho aclareixin abans que la gent vagi a votar, perquè la gent, almenys, la gent que hagi arribat a les seves pròpies conclusions, no es cridarà engany a l'hora d'anar a votar diumenge.
Per cert, que el Mariano Rajoy va ser ahir amb el Josep Cunia a 8TV i deia això.
Pero cuando alguien quiere liquidar la soberanía nacional, yo es imposible encontrar un presidente del gobierno en el mundo que esté dispuesto a aceptar que su país se rompa. Mire, a mí nadie me ha elegido presidente del gobierno para eso. Yo, francamente, no podría hacerlo de ninguna de las maneras. Sería para mí una losa que quedaría en mi cabeza el resto de mis días.
No deu conèixer el senyor Cameron, perquè el senyor Cameron va acordar democràticament que els escocesos poguessin exercir la seva sobirania, que hi tenen dret, com hi tenim els catalans, a decidir quin tipus de vincle volen amb el conjunt del Regne Unit. No. Aquest dramatisme és aquest dramatisme molt emocional i molt irracional, molt poc sensat, és el que justament està a la base de la incapacitat de resoldre els assumptes complexos de la política espanyola, tant pel que fa a Catalunya com pel que va a la pròpia Espanya.
Li va preguntar, clar, vist el que ha passat i el que està passant encara, i no sabem en quines conseqüències pot passar fins diumenge, estem parlant de Mariano Rajoy, donant per fet que Mariano Rajoy o el Partit Popular guanyaran aquestes eleccions. Després del que ha passat aquestes últimes hores i del que pot passar, ho comença a posar interrogant?
No ho sé, perquè no tinc tan clar que atacar a Catalunya amb mitjans legals o amb mitjans il·legals, això sigui penalitzat en el conjunt d'Espanya. De fet, he vist com una candidata, com una líder socialista, presidenta d'Andalusia, justament entrava bastant a sac contra Catalunya. Per tant, no li deu entendre que no li perjudica. Jo no ho sé, si això el conjunt de l'estat espanyol té càstig o no té càstig. M'agradaria que fos així, però ja ho veurem.
Li agraeixo, president, que ens hagi acompanyat avui.
Gràcies.
Moltes gràcies i fins aviat.